Paraules de Pau. Ràdio, difusió i acció parla desmilitarització. Ones de Pau, diumenges a les 11 de la nit i redifusions dilluns a les 7 del matí i divendres a les 9 i mitja del vespre.
Fer possible el material que es va fer servir per les bombes, tant la de l'Alamogordo, que es va fer de prova abans d'Hiroshima i Nagasaki, com les de Hiroshima i Nagasaki, es va desenvolupar una tecnologia que són els reactors nuclears. Els reactors nuclears originàriament no es van fer per el que ara algú els fa servir, que és per fer electricitat. Es van fer bàsicament per convertir l'urani-238 en plutoni-239. Que el plutoni-239 és un element que no existeix a la natura, que es fabrica a partir de l'absorció neutrònica d'un neutró per part de l'urani-238 i que fa que aquest element nou, el plutoni-239, es fissioni igual que l'urani-235. El 235 és fissionable, és dir, si el bombardegem amb neutrons genera una reacció en cadena si hi ha la massa crítica, que és l'explosió nuclear. El 238 no és de fissionable, però el 238 sabien que absorbint un neutró es transforma en un element que aquest sí que és fissionable. Per tant, els reactors nuclears en realitat són fàbriques de plutoni. Qualsevol reactor nuclear, inclús els que tenim entre nosaltres, són fàbriques de plutoni que com a subproducte fan calor, i aquest calor s'utilitza per fer bullir aigua i per fer anar una turbina, per girar una turbina. La pregunta que ens hauríem de fer és, com a éssers humans intel·ligents, si per fer bullir aigua hem de desenvolupar una tecnologia tan bestial que comporta tot el que comporta. Aquesta és la primera pregunta que ens haurem de fer, perquè avui dia, per fer bullir aigua a molt alta temperatura, tenim mitjans molt més senzills, des de la concentració solar fins a cremar biomassa. Vull dir, no necessitem per fer vapor fissionar l'àtom. El que passa és que aquesta és l'aplicació que li van donar per justificar tota la carrera armamentista basada en la tecnologia nuclear. O sigui, la tecnologia nuclear, quan que era inacceptable per la humanitat, perquè la humanitat se'n va donar a partir d'haver llançat les bombes atòmiques, per fer-la credible i perquè els científics poguessin continuar treballant en aquest tema i els polítics posar-hi diners perquè hi poguessin treballar, la van tenir que recobrir d'una aureola de que servia per alguna cosa més. I aquesta cosa més va ser fer bullir aigua.
I que li van donar un nom que va ser Àtomos per a la Paz.
Sí,
no?
Sí, que el que famós discurs que va fer l'Eisenhower a les Nacions Unides el va vendre en el món com Àtoms per la Pau, inclús hi ha frases del primer president de la Comissió d'Energia Atòmica Americana que va dir que farien una energia que seria tan barata, una electricitat que seria tan barata que no caldria mesurar-la. Després de més de 50 anys de desenvolupament de tecnologia nuclear, jo pregunto si algú li han retirat el comptador de casa seva, els països que tenen nuclears. Perquè justament s'ha demostrat la pràctica tot el contrari, el que ja sabien els mateixos enginyers, perquè hi ha constància escrita dels enginyers que treballaven en aquella època en desenvolupar reactors nuclears per produir electricitat, que seria una tecnologia extremadament cara, cosa que s'ha demostrat a la pràctica. I encara avui ho continua sent. Llavors el que ens podem preguntar és per què aquest interès en tornar a voler revifar una tecnologia que el mercat la va expulsar del seu camp de joc als anys 70-80.
Acabem d'escoltar en Pep Puig, que és membre del grup de científics i tècnics per un futur no nuclear i que feia aquestes declaracions en una entrevista que vam compartir aquí a Ones de Pau. Va ser convidat pel programa l'any 2009 i vam parlar d'energia i armament nuclear. Ja ha quedat clar que l'energia nuclear civil i militar és el mateix, tanto monta, monta tanto, i per tant no ens deixarem enganyar i sabem el que significa quan els científics tenen la capacitat de desenvolupar aquesta tecnologia nuclear. Bé, i avui, com podeu imaginar, aquí al programa parlarem de l'energia nuclear amb un convidat que també va estar al programa a Ones de Pau doncs ja fa bastants mesos, el 2010 va ser. Molt bona nit, Manel Adelantado.
Hola, què tal? Bona nit.
Gràcies per acceptar la invitació del programa una vegada més.
Sí, sí, és un plaer i a més és necessari parlar en aquest moment de tot això.
Doncs sí, efectivament, des de l'accident, des del maremoto, des del terratrèmol i posterior maremoto al Japó i l'accident de les centrals nuclears d'aquesta illa asiàtica, doncs evidentment les nuclears, les centrals nuclears estan doncs al punt de mira, però no només de la premsa, sinó també dels lobbies que segueixen fent pressió a favor d'aquesta energia i també, evidentment, de tots els antinuclears i els que proposen energies alternatives. Deixa'm, Manel, abans de seguir parlant amb tu, només de comentar que en uns breus moments rebrem la trucada d'en Sergi Saladier, que és portaveu de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya, i també rebrem la trucada de en José Juan Sánchez de la plataforma Tanquem Cofrents, perquè resulta que aquesta central nuclear de València, Cofrents, al mes d'abril se li acabaria la llicència de funcionament i per tant doncs, molts valencians i moltes valencianes estan reclamant el tancament i que no es doni aquesta pròrroga. Manel, algun comentari del que ha comentat en Pep Puig amb aquest àudio que vam rescatar del programa anterior?
Bueno, el Pep Puig magistralment, com sempre, ens fa una descripció de la connexió directíssima entre energia nuclear i qüestió militar. De tota manera, parlarem després de que sembla que això no és suficient per moure l'opinió pública.
Efectivament, no és suficient i són molts anys ja fent aquesta lluita de denúncia, de mobilitzacions.
Són molts anys d'evidència de que aquesta energia, com molt bé ha dit el Pep Puig, va néixer amb finalitats purament militars per construir l'armament de destrucció més massiva que mai ha conegut la humanitat. Ens deixarà una herència d'uns residus terriblement perillosos durant centenars de milers d'anys, és antieconòmica, com també ha dit el senyor Puig, Però tot això no és suficient perquè la gent es mobilitzi per rebutjar d'una vegada per totes aquesta energia. Ens caldrà el que ja està passant al Japó, esperem que aquesta ocasió sigui ja la definitiva, per remoure consciències, que és la versió de l'últim de les condicions que fan rebutjable aquesta energia, que és la perillositat. Sembla ser que això és l'únic que ens mourà a rebutjar aquesta energia, la perillositat. Tenim aquesta ocasió a Fukushima i esperem no tenir que esperar a una altra ocasió, perquè la propera ocasió serà quan nosaltres mateixos tindrem que ser evacuats. Esperem que això no arribi.
Al llarg del programa parlarem del Japó, evidentment, i farem doncs, aquests anàlisis gràcies al Manel Adelantado, que es troba aquí a l'estudi. Tu ets físic i, per tant, ens pots explicar molt bé doncs, com funcionen les nuclears. Fa molts anys que estàs fent aquesta lluita de denúncia. I també només recordar que l'última vegada que vam parlar aquí al programa, a Ones de Pau, va ser abans de la pròrroga de Garoña.
Sí.
I és cert que no vam aconseguir que la tanquessin, però no diuen que el 2013 el Zapatero diu que sí, que llavors ja no té més pròrroga a partir del 2013.
Sí, va ser una solució per intentar contentar tots. Ni va tancar el 2010, que era quan tocava, quan s'hauria d'haver tancat, però tampoc es prolonga fins al 2020. Va ser una cosa intermitja, 2013, i esperem que com a mínim aquí sí que s'acompleix, perquè si encara ho volen prolongar, hem de tenir ben clar que aquestes centrals antigues, si s'estira més enllà de lo inicialment dissenyat, la seva vida útil, cada vegada s'incrementa més el risc de que patim un accident greu.
Ens pots confirmar, Manel, que la central de Cofrents és de la mateixa marca, diguéssim, entre cometes, que la de Fukushima?
No, jo tinc entès que és Garoña, no la mateixa marca, és el mateix disseny de l'edifici de contenció, és la mateixa tecnologia. Que Cofrents ho desconec. No conec a fons la central de Cofrents, però em sembla ser que no, eh? Jo diria que no, no ho sé. El que sí que sé és que l'edifici aquell que es va rebentar aquí a Fukushima i que està deixant escampar tota la radioactivitat és una tecnologia d'edifici semblant a la que hi ha a Garoña.
Molt bé, aviam si ens ho confirmen el José Juan de la plataforma Tanquem Cofrents i aquí sí que doncs, hem de donar pas ara, és el Sergi Saladier de la coordinadora anticementiri nuclear d'Escó o de Catalunya? La CANC de Catalunya,
sí,
perdó.
De Catalunya, sí.
Amb l'elecció del municipi d'Escó, com ell mateix ens explicarà. Posem una mica de música i tot seguit parlem amb ell. Fins ara mateix.
Vinga, fins ara.
Contrabanda FM.
Esperem que truqui en Sergi, de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, que està doncs, fent de portaveu, sobretot doncs, després de l'assignació de la població d'Escó a les Terres de l'Ebre. I li preguntarem també respecte a la concentració que va haver-hi aquest divendres, dia 1 d'abril, aquest divendres 1 d'abril, a Móra d'Ebre, per solidaritzar-se amb les víctimes doncs, aquesta tragèdia que viu Japó, no només la natural, sinó també la que ha creat l'home amb aquestes centrals nuclears que estan, doncs, petant a poc a poc. I, no sé, Manel, diuen que, jo he llegit alguns articles que diuen que l'accident de Fukushima és com un Txernòbil a càmera lenta. Ja sé que és ambigu, però seria...
No. Jo penso que és una descripció molt ben encertada. Estem vivint un Txernòbil, i jo diria que triple, perquè no és un reactor, són tres reactors, o potser el quart també està implicat, perquè Fukushima 1 és una central nuclear, però que té sis reactors. O sigui, amb la nostra terminologia nacional d'aquí d'Espanya, podríem dir que són sis centrals nuclears amb una. I d'aquestes són quatre els reactors que estan implicats en problemes de refrigeració, per tant, en possible fusió del nucli, que és l'avaria més greu, perquè és quan se li perd el control al combustible aquest nuclear i comença a escalfar-se més enllà de tot límit, i és quan s'arriba a la situació que va patir Txernòbil, no? I, bueno, amb això estem assistint exactament a un Txernòbil en càmera lenta, no? Perquè tenim aquests senyors, els liquidadors japonesos. Liquidadors és un terme que es va dissenyar en el moment de Txernòbil. Els pobres militars que van ser destinats obligatòriament a extingir l'incendi de Txernòbil es van dir liquidadors. Ara tornem a parlar de liquidadors, que són els bombers japonesos que estan arriscant la vida. Mira, em sembla que entra en Saladí.
Correcte. Aviam. Ara el passarem directament per la taula. Sí, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Parlem amb en Sergi Saladí?
Sí, jo mateix. Sí.
Hola, gràcies. Perdona per la petició de que truquessis una miqueta més tard, perquè hem començat, doncs, quan Franqui, l'ordinador, ens ho ha autoritzat, i ara sí que, després de parlar amb el Manolo Adelantado, et donem la benvinguda i t'agraïm que hagis acceptat, doncs, la invitació del programa i que estiguis ara mateix en directe per l'audiència de Barcelona i dones de Pau.
Molt bé, moltes gràcies a
vosaltres. Bueno, ja hem comentat que aquest divendres va haver-hi, doncs, aquesta concentració a Móra d'Ebre. Tu vas ser-hi present perquè ja he vist el vídeo que teniu penjat a la web de la coordinadora, a blogcanc.blogspot.com, i, bueno, ja he vist també les altres, doncs, intervencions que podrem comentar després, però així a nivell de valoració, més enllà de l'acte de solidaritat amb les víctimes i amb totes les persones que viuen, doncs, a aquesta tragèdia al Japó, què ens comentaries per entendre que és un acte més, però la importància que va tenir l'últim acte de la coordinadora i de tots els veïns d'Ascó?
Bé, bàsicament, com dius tu, doncs, a part de la solidaritat amb les víctimes de l'accident nuclear al Japó, doncs, l'acte va servir també per continuar amb les reivindicacions que portem des de fa 4 anys i mig, però especialment aquest últim any, doncs, bueno, per tal de lluitar en contra de la ubicació a Ascó del cementiri nuclear, de tots els residus de totes les centrals nuclears de l'Estat, i bàsicament, doncs, en relació a la situació que s'ha viscut al Japó, doncs, que ha constatat, no?, el fet de que l'acumulació d'instal·lacions radioactives en un punt, doncs, multiplica el risc d'aquestes instal·lacions, perquè la simultaneïtat d'incidents que fins ara el lobby nuclear, doncs, havia intentat ocultar, dient que era una cosa molt improbable, doncs, s'ha vist que pot passar que petin 4 instal·lacions de cop, i això, doncs, està dificultant molt la reparació o la disminució dels danys, no? I en el cas d'Ascó, doncs, tenim aquest problema que ja existeixen 2 centrals nuclears que, a més a més, estan sobre uns terrenys que tenen, doncs, uns moviments, perquè es van construir damunt d'una zona de margues expansives que tenen moviments en funció de la humitat que acumulen, i la ubicació, els terrenys que ha ofert l'Ajuntament d'Ascó per ubicar aquest cementiri, doncs, estan a tocar d'aquestes instal·lacions. De fet, estan al límit del que es coneix com a zona zero de les nuclears, que són un radi de 750 metres. A més a més, estan a tocar d'una carretera per on transiten mercaderies perilloses, estan a menys de 400 metres d'una subestació elèctrica per on s'evacuen els 2.000 megawatts que produeixen les centrals nuclears d'Ascó, i aquí, doncs, hi ha també un risc d'una descarga elèctrica. A més, estan amb un 40% aquests terrenys sobre un barranc, el barranc de la Peixera, que el mateix Ajuntament d'Escolta ha catalogat a les normes subsidiàries el seu planejament urbanístic com a no urbanitzable de protecció, perquè és un barranc i sobre el qual doncs, no es pot construir, i a més estan a menys de 300 metres del nucli urbà d'Escó. Llavors, clar, nosaltres entenem que el risc nuclear al sud de Catalunya en general doncs està més que hipotecat, no? Més que cobert des de fa 30 anys, i el que no volem continuar assumint són doncs, encara més riscos, no? I que es va demanar doncs, també és que les centrals nuclears comencin a plantejar el fet de que s'haurien de començar a tancar, no? Una qüestió difícil, és una qüestió complexa, però en qualsevol cas no cal deixar de denunciar doncs, també el malament que estan funcionant aquestes centrals nuclears amb tota una sèrie d'incidents que a més ara coincideix que els directors de la central nuclear d'Escó de l'any 2007, que és quan va de la fruita de partícules, doncs estan en judici per aquesta emissió de radioactivitat a l'atmosfera.
Molt bé. Bueno, et recordo, com t'he comentat abans per telèfon, que tenim aquí l'estudi de Contraband FM, en Manel Adelantado. Sí. Si us voleu saludar, perquè doncs, evidencieu que esteu en línia.
Sí, hola, bona nit, Sergi.
Hola, bona nit, què tal?
Molt Escolta, bé. Jo, aprofitant la vinentesa, et volia preguntar. Vaig esbrinar que l'altre dia, mirant aquí el InunCat, que és el pla d'inundacions de les conques d'aquí de Catalunya, que precisament la central nuclear d'Escó està enmig d'un giravolt del riu Ebre i defineix la zona on està la mateixa central com zona inundable, però amb un període de retorn de 500 anys. És a dir, la defineix com zona inundable, però d'una manera d'aquelles que diu que només pot succeir un cop cada 500 anys. Jo no sé quantes vegades aquest giravolt s'ha inundat, però no sé quan proper pot ser la propera inundació que afectaria precisament aquest terreny on està la central nuclear.
Sí, clar, la situació és aquesta, que el fet que diguin un període d'inundació amb un període de retorn de 500 anys vol dir això, no? Que la probabilitat de que s'inundi és un cop cada 500 anys, però el que no es diu és quan serà.
Quan tocarà, no? Clar.
Exacte, això és el que no se sap, no? O sigui, pot ser la setmana que ve o pot ser d'aquí 400 anys. El problema és que no se sap.
Sí,
de fet, sí, estan en una zona de meandres, a la zona doncs, de la part de la Ribera del Nord, no? A Flix hi ha un meandre molt pronunciat, sí. I després aquí a Escó hi ha un altre que és més petit, i també hi ha un problema afegit a banda de la... Això seria amb avingudes, anem a dir, naturals, no? Però hi ha un aigües amunt, doncs, bueno, molt properes, dos grans preses, la de Ribarroja, però especialment la de Mequinensa. La de Mequinensa és una presa que hem de pensar que té una làmina d'aigua de 120-130 quilòmetres d'aigües endins, o sigui, continent endins, sí, sí, sí. O aigües continentals, que passen doncs, de la zona de Caspa i tot això. Vull dir que és una làmina d'aigua i un volum d'aigua molt important. I hi ha alguns estudis que apunten que bueno, hi ha algun risc de que aquestes preses doncs, puguin tindre algun problema algun dia. També no se sap mai doncs, quan se podrà produir aquest problema. Però clar, en cas de trencament de preses, l'avinguda encara seria molt més...
Seria catastròfica, sí, sí.
...important, sí, sí.
Sí, sí, i recordar que, per exemple, la presa de Tous a València
va petar.
O sigui, coses que no passen, però que fins a que passen.
Exacte. Aquí és el que diem nosaltres. El fet del Japó és una situació que s'ha donat com a causa principal, doncs, degut a un terratrèmol i un posterior tsunami, però no ha sigut la causa que desencadena tota la catàstrofe de manera directa. La causa del desastre nuclear ha sigut l'absència de subministrament elèctric, no?
Sí,
que ha sigut
sí.
Motivat doncs, bueno, per un terratrèmol i per un tsunami. No? Aquí probablement no serà ni un terratrèmol ni un tsunami qui podria desencadenar aquesta situació, però podria haver altres factors que sí que ho podrien fer. No? Des de factors naturals o factors vinculats a l'activitat humana, com pot ser el trencament d'una presa, o més, hi ha una cosa molt més sèria, seria allò un atemptat terrorista, o bé un apagó general des del punt de vista de caiguda del sistema elèctric, no?
Sí, sí, sí.
I el problema és aquest, és a dir, si les nuclears actualment estan preparades per fer front a aquestes situacions d'emergència, no? La nostra percepció és que no, perquè el mateix TSE, no, el Consell de Seguretat Nuclear, que vetlla teòricament la seguretat de les nuclears de l'Estat, doncs, bueno, contínuament està fent una sèrie d'informes que són públics i estan penjats a la web del TSN, doncs bastant demoledors en relació a com estan funcionant aquestes centrals nuclears, especialment les que estan a Catalunya, que són les pitjors en quant a funcionament de tot l'Estat, i posaries les mans al cap. El que passa que doncs, l'aplicació d'aquests informes, que correspon a una mena doncs, de comitè polític, anem a dir, que està format per dos consellers del PSOE, dos del PP i un de Convergència i Unió, precisament, que és a dir, també hi ha una part catalana, anem a dir, que està ficada en aquest
sí, sí, nivell. I declaradament pronuclear.
Exacte.
No, sense embuts.
Sí, no, i el Consell de Seguretat Nuclear, en veritat, els tècnics són molt bons, és a dir, els informes que fan, jo no sóc expert, però vull dir, tu me llegis allò i estan ben fets, però clar, el problema és amb l'aplicació de les mesures que caldria prendre i sempre es fa la vista grossa perquè, evidentment, els consellers del Consell de Seguretat Nuclear, que són els que apliquen aquestes, haurien d'aplicar aquestes mesures, les sancions, el que correspongui, doncs sempre fan la vista grossa perquè són gent que o venen o acaben anant a grans empreses elèctriques, per tant, vull dir, són part del mateix lobby que estan allà, doncs, donant vistiplau, i s'ha vist en el cas del Japó, també, si el cas del Japó no ha passat això a Fukushima, perquè sí, de Fukushima té un historial negre també darrere d'absència de manteniment o de manteniment deficient amb dos directors que van ser també cessats ara, doncs, de l'ordre de 7-8 anys, no? El 2002, me sembla que va ser, perquè havien estat també ocultant informació, havien estat manipulant informació, i en el cas d'Escoll i Vandellòs mostrava el mateix, el seu historial és negre. I el problema és que el dia que passarà en sèrio, doncs llavors haurem de córrer tots, no? I aquí Sergi, és el veritable problema. Sí.
Sergi, tu en la teva intervenció el divendres a Móra d'Ebre recordaves que entre el 60 i el 70% dels incidents dels 8 reactors que hi ha a l'estat espanyol doncs corresponien a les centrals catalanes. Entre el 60 i el 70% dels incidents s'han produït aquí al nostre territori. Això és greu, oi?
Sí, a veure, les nuclears que estan a Catalunya són actualment 3 i representen un 40% de totes les que estan a l'estat, aquestes 8, i és això, no? És a dir, doncs, bueno, per estadística, si totes funcionessin igual de bé o igual de malament a nivell d'estat, doncs li correspondria tindre cada any al voltant del 40% dels incidents, no? La situació que ens hem trobat, o ens estem trobant, és que en els darrers 5-6 anys estan tenint de l'ordre això del 60-70% dels incidents, no? I que supera de molt el 40% que li correspondria, doncs, per pes que tenen, no? Llavors, vol dir que estan funcionant més malament del que els correspondria. I a part és que han tingut també les nuclears que estan a Catalunya els pitjors incidents.
No?
La fuita de partícules radioactives de l'any 2007-2008, que va ser ocultada per l'empresa durant 5 mesos, doncs, bueno, és el pitjor, diguéssim, una de les pitjors coses que han passat. L'altre incident que situa el CCN com a molt greu és el problema en el sistema de refrigeració de la nuclear Vandellòs 2 de l'any 2005, bueno, conegut el 2005, i després tenim l'incident, bueno, catalogat internacionalment com a incident, però va ser un accident amb tota regla, de la Vandellòs 1 al 89, que la va obligar a clausurar, no? I són 3 dels 4 incidents més greus de la indústria nuclear.
Sí, d'aquests, si em permet, Sergi, del de l'incendi de Vandellòs 1 al 89, voldria remarcar que fins i tot aquí, companys d'aquí de Tarragona, van recollir un documental recollint els testimonis de testimonis presencials, per exemple, bombers que van participar en les tasques d'extinció, i ells afirmaven de que vam estar a 2-3 graus centígrads de la fusió del nucli del reactor de Vandellòs. Vandellòs, per recordar la gent que no ho va poder viure, va ser un incendi iniciat a la sala de transformadors, és a dir, fora del nucli del reactor, però els incendis va tenir un abast tan gran que li van arribar a perdre durant un temps el control a la central nuclear. I van estar a punt de que passés el que està passant, per exemple, a Fukushima, no? Al perdre-li el control, es perd la refrigeració, el reactor va fora de control fins que arriba la fusió del nucli, no? Doncs aquests bombers, ho diuen davant de les càmeres, afirmen que vam estar a 2-3 graus centígrads, és a dir, al canto d'un duro, de que Vandellòs patís una fusió del nucli, amb la qual hauríem tingut un Txernòbil aquí a casa.
Sí, sí, va ser així. De fet, dels 4 elements que estaven, bueno, que servien per refrigerar el reactor, doncs un va ser el que es va encendre, va originar doncs el succés. Me sembla que aquest mateix després va encendre un segon. Els bombers, quan van arribar, doncs van començar a tirar aigua per apagar aquests dos elements que refrigeraven el reactor. Tenien un nom, que em sembla que li diuen turbosopladores, perquè era un sistema doncs, una mica rudimentari, el que feien servir amb aquesta nuclear, i resulta que el lloc on tiraven l'aigua no tenia o no funcionava el sistema doncs, d'evacuació d'aquesta aigua, i resulta doncs, que aquesta aigua el que va fer és aturar un tercer element d'aquests, i fins que va aparèixer un tècnic, perquè els grans els tècnics més qualificats el que van fer va ser marxar. A l'un demà es van trobar tècnics i familiars de tècnics, uns a França, els altres a La Rioja, i van fotre el camp. És el que dius tu, quan van veure que perdien el control, van agafar la família i se'n van anar directament. I alguns tècnics intermitjos, que aquests sí que es van quedar doncs, allí a ajudar doncs, amb les tasques d'intentar controlar la situació, li van dir als bombers, no, el que hem de fer és no tirar aigua, sinó treure aigua. I el quart element, que era l'únic que va, finalment doncs, va permetre que es continués refrigerant el reactor i que va doncs, fer que això, no?, que estigués a punt d'aquests graus de que entrés en fusió, però gràcies a que es va mantindre un, doncs no va anar més, diuen que durant un minut va estar aturat. I que es van quedar tots gelats perquè van dir que si no arranca això ja no hi ha manera de controlar és a dir, de continuar refrigerant el reactor. És a dir, tot plegat va anar de molt poquet de que passés doncs, això, el mateix que està passant ara a Fukushima o que havia passat 3 anys abans a Txernòbil. Sí, va ser molt greu.
Sí, si em permeteu, o vols digues, Manel?
Sí, no, recordar que amb tot això de la renaixença nuclear hem de tenir present de que aquesta renaixença, almenys ara per ara i aquí a casa nostra, no està comportant la construcció de cap reactor nou, i no perquè estigui prohibit, sinó perquè no hi ha cap grup financer que vulgui arriscar tants diners amb aquesta bogeria de l'energia nuclear. Per tant, a tot el que aspiren és a estirar la vida útil d'aquests reactors envellits i atrotinats, amb el que representa això d'un increment intolerable del risc. I com estem dient ara, ja vam tenir, pel canto d'un duro ens vam lliurar d'un Txernòbil aquí a casa en el 89. I tenim centrals que són dels 70 i dels 80 que ja porten ja superada la seva vida útil, se'ls estan donant pròrrogues. Ara parlarem amb un company d'aquí de València que es vol donar una pròrroga, ara li toca a Cofrens, que ja havia caducat, i se li vol donar una altra pròrroga. Garoña s'està demanant que vagi més enllà del tancament que s'ha decidit el 2013, i tot plegat estem jugant amb una ruleta russa, perquè hem de tenir en compte que aquestes instal·lacions es malmeten molt més enllà de qualsevol altra maquinària per les condicions de pressió, temperatura i radioactivitat a les que estan treballant, i aquest deteriorament fa que quan més velles siguin, més a propers tenim els riscos d'un accident greu. Per tant, estem jugant a la ruleta russa.
Sí, el fet més evident del que comentes tu de l'evidència de que aquestes centrals van ser dissenyades per aquests 25-30 anys com a molt, sí, el seu moment de funcionament, doncs és el fet de que estem parlant ara de que la indústria nuclear està reclamant la construcció d'un cementeri, que és precisament per treure els residus de les piscines. Clar. Que estan a punt d'omplir, perquè aquestes piscines efectivament van ser dissenyades per als anys que van preveure que havia de durar aquesta planta, no? Els enginyers d'aquell moment pues no eren tontos, no? Vull dir, eren gent espavilada, i quan doncs, van dir, escolta, aquesta central quan funcionarà? Pues 25-30 anys com a molt. Per tant, van dissenyar uns espais, que són les piscines, que són guarden els residus de les centrals nuclears, d'aquestes barres de combustible, doncs, per aquests anys, no? I clar, ara s'estan trobant, el que dius tu, no?
Estan plenes, ja, clar.
Exacte, com que estan plenes i volen continuar funcionant més anys dels quals van estar dissenyades, doncs, clar, com que l'estat espanyol, la llei de residus, és a dir, la gestió dels residus va a càrrec de l'estat, doncs les empreses estan reclamant al govern que els solucioni això a través de l'empresa pública Enresa, no? que està el 2007 va ser finançada exclusivament a través d'un recàrrec al rebut de la llum per part de tots els ciutadans, que sí que a partir del 2007 hi ha una part d'aquests costos que els ha començat a assumir la indústria nuclear, però encara és una part molt petita del pot que fins ara ha acumulat Enresa. I clar, doncs ens trobem en aquesta situació, que d'altra banda l'estadística internacional també corrobora aquesta situació que tu plantejaves, no? Que és que la mitjana de tancament dels reactors al món està al voltant dels 23-24 anys, si no recordo malament, no? Per tant, vol dir que n'hi ha que sí que duren una mica més, però n'hi ha que duren menys d'aquests anys, no? I per tant ens trobem que tot el que passi de 25-30 anys de vida d'una central nuclear és el que dius, no? Augmenta el risc de manera exponencial. I a més, en el cas de les nuclears, en general espanyoles, però en concret de les que estan a Catalunya, estan molt mal gestionades i amb uns dèficits de manteniment i en matèria de seguretat preocupants. És el que diem dels informes aquests del Consell de Seguretat Nuclear. Tu llegeixes aquests informes i se't posen els pèls de punta de com estan aquestes nuclears per dins. És el que diem sempre, és com una màquina, qualsevol element tecnològic d'avui en dia, no? Un ordenador, una torradora de pa, un microones de 25 o 30 anys, és una màquina molt vella ja. Si a més no l'han mantingut bé, doncs el més probable és que un dia mos peti. Però clar, si peta una torradora, doncs no mos passarà res. Mira, mos cremarem una mica, però si peta una nuclear, el tema és molt seriós, no? I aquí, doncs, es fa la vista grossa, perquè, clar, una nuclear cada dia que funciona factura 600.000 euros, una nuclear de 1.000 megawatts, doncs, clar, això és un negoci molt lucratiu per a les empreses gestores, no?
Sergi...
Sí,
permetem. Només és que m'agradaria també aprofitar sobretot la teva intervenció perquè ens fessis, a part de tot això superinteressant que ens estàs comentant i que us esteu complementant amb l'adelantado, sobretot per recordar la denúncia del magatzem temporal de residus, magatzem temporal centralitzat, el cementiri nuclear en definitiva, perquè potser, això és una pregunta que us faig als dos, però si vols començar tu, Sergi, per confirmar-ho, podríem dir que una de les grans lliçons de Fukushima és que aquestes piscines de les que estaves parlant ara són realment un perill si estan al costat de les centrals, fent la comparació amb el magatzem centralitzat, no? Perquè en el cas, per exemple, dels Estats Units, tinc per aquí que hi ha 55 magatzems a 33 estats i, per tant, no hi ha un únic magatzem. Aquí també hi ha el tema dels costos, com estaves dient, que evidentment doncs aquí les empreses deriven els costos d'aquest emmagatzematge a les empreses privades, les empreses el deriven com a costos públics i per tant també això és denunciable, però a nivell tècnic, diguéssim, pot ser un argument també per no crear aquest magatzem centralitzat, almenys no al costat d'una central nuclear, el magatzem únic.
El problema que hi ha de base en tot això és que si es parla ara de la necessitat d'un cementeri és per aquest motiu que comentava abans, que és perquè les nuclears volen continuar funcionant més enllà de la vida de disseny, no? I per tant respon a un criteri sobretot econòmic de les empreses i no tant a un criteri, anem a dir, doncs, tècnic, no? Els residus, la gestió dels residus no tenen solució, és a dir, els residus radioactius no se sap què fer amb ells, internacionalment no hi ha cap científic ni cap tècnic que sàpigui donar una solució, és a dir, no se sap què fer, però és que a més tampoc no hi ha consens de quina és la manera que s'han d'emmagatzemar aquests residus o de quina manera s'han de gestionar perquè doncs, siguin el menys perillosos possible. Per tant, ens mostrem amb casuístiques molt diferents. Mentre països com Finlàndia estan optant per fer un geològic profund i per tant vol dir això enterrar els residus de vall de terra, doncs a d'altres estats com a Holanda, per exemple, doncs han decidit construir una superfície amb sec, que és el que es vol fer ara aquí a l'estat espanyol, i d'altres estats, doncs com als Estats Units, doncs el que han fet és fent varios, Alemanya tenen alguns ficats amb semisoterrats, és a dir, no ben bé geològic profund, sinó amb unes mines de sal relativament prop de la superfície, però que els estan donant també molts problemes de filtracions. Estats Units han descartat el geològic profund perquè porten 20 anys invertint en un projecte Yucca Mountain i no han sabut, doncs, els científics doncs, trobar una validesa en aquest soterrament. Vull dir, clar, lo que és una característica de la indústria nuclear que és diferir els problemes a futur, no? És a dir, per una banda diferir els costos a la societat i per altra banda doncs, diferir els problemes.
Sí, però si em permet, Sergi, sí. Jo és que voldria afegir que totes aquestes estratègies que s'han anat definint de tots els països, que l'única mitjanament seriosa és aquesta de Finlàndia, d'aquest magatzem geològic profund, totes el que evidencien precisament és això que has dit al principi, que no hi ha solució. Per tant, l'únic que sabem fer és ficar-los a un lloc tots juntets perquè ningú els toqui i ningú els escampi, perquè seran perillosos durant centenars de milers d'anys. Per tant, tot això, aquests cementiris, aquestes piscines, aquests magatzems geològics que fins i tot els finlandesos estan en un debat nacional, si quan l'hagin omplert el tindran que tancar i esborrar les pistes perquè ningú el trobi, això surt en un documental finlandès, que no saben què fer un cop l'hagin omplert, sempre evidencien el mateix. No tenim solució, per tant, els fiquem tots en un lloc perquè ningú els toqui, perquè seran molt perillosos durant centenars de milers d'anys.
Però us preguntava si el magatzem centralitzat de residus nuclears al costat d'una central, d'un reactor, és perillós o no perquè si, no, si fos així...
És perillós en si mateix. Perquè...
En si mateix, evidentment, però perquè... si hi ha una explosió o un... Sí, si hi ha una explosió, per exemple, és que és el que ha passat a Fukushima d'alguna manera, no? Amb les piscines, o sigui, el risc no està tan... Amb... No pot ser que estiguin les piscines a part del nucli que s'està fonent?
Home, la proximitat d'una central nuclear li podria afegir una... Però vamos, si arribés a esclatar una central nuclear, com va esclatar Txernòbil, jo crec que el fet de que hi hagués una piscina o hi hagués un cementiri al costat seria un petit afegitó. El problema gros seria l'explosió de la nuclear, per tant no crec que estigui per considerar. Jo fins i tot crec que finalment la solució que s'optarà, per salomònica i per inevitable, serà que cada central tindrà que amagatzemar els seus residus. De fet, Trillo a Guadalajara, com ja no ha arribat a temps, no ha arribat a temps d'aquest cementiri perquè ja va omplir les seves piscines, ja té un magatzem en sec. I em sembla que és, no sé si és Escó o Vandellós, que té planificat també un altre perquè tampoc hi arriben a temps.
No, o sigui, Escó és... El procés de tramitació de lo que es coneix com un ATI, que és un almacén temporal individualizado, no? I és el que dius tu, que cada nuclear s'acaba doncs, guardant los seus just al costat.
Sí, sí.
I de fet, potser seria la solució de la dinàmica més dolenta, aquesta, no? De dir...
Evitaríem els transports.
Exacte. El que passa que, clar, lo debat de fondo és que si no sabem què fem els residus, el que hauríem de plantejar és un calendari de tancament de les nuclears.
Ah, evidentment.
Clar, llavors, aquesta és la mare dels ous, no? De dir,
lo que no deixar de fabricar-los. Estem patint per una cosa que no sabem què fer-ne i per l'altra banda, darrere la porta, continuem fabricant centenars de tona cada any.
Clar. D'altra banda, doncs, després, quina és la solució? Doncs, home, jo entenc que com menys se mareixin els residus, doncs millor. Per tant, el que s'hauria de fer és això, un calendari de tancament, de moment provisionalment deixar aquests residus a la vora, no? Al costat d'on s'han generat, i més endavant doncs, bueno, mirar si hi ha alguna solució que es consideri més òptima o menys perillosa o més segura, doncs bueno, ja miraríem, però clar, que no podem fer és continuar generant un problema mentre no tenim la solució amb aquest problema, no?
Ah, Sergi?
Sí,
perdona, només t'anava preguntant que la central d'Escó, Escó 1 i Escó 2, així mateix com la de Vandellós, també doncs, tenen llicència, tenen pròrroga també des de l'any passat, no? Ho dic correctament, o almenys en el cas d'Escó 1 i Escó 2, no, s'ha ampliat la llicència?
No, Vandellós va renovar l'any passat i Escó renova, no sé si els dos grups, però un dels dos renova o hauria de renovar aquest any. Bueno, això és el que diem abans sobre cofrens també, no? Vull dir, teòricament doncs, hi ha d'haver un procés d'avaluació i si ho superen doncs, li prorroguem per 10 anys més. I en principi Escó de sol·licitat, si no tinc mal entès, no sé si dels dos grups, però com a mínim un dels dos per aquest 2011. Vandellós ho va renovar l'any passat i li van renovar per 10 anys més. Vull dir, el criteri del govern ara mateix és anar renovant 10 anys més a totes les que ho sol·licitin.
Sí, sí, a més Vandellós, que com has dit abans ja, surt d'un accident greu que la va tenir aturada durant 5 mesos en el 2005,
sí.
Una
sí.
Greu corrosió de les canonades de refrigeració, no?
Sí, sí.
I tot i això, doncs, endavant, res, una
sí,
renovació
no,
de 10 anys, per això que estem jugant a la ruleta russa, estirant la vida d'unes instal·lacions ultra perilloses, que cada vegada estan més malmeses.
Però és que jo feia aquest comentari perquè si mirem la premsa de fa un any és favorable absolutament a la renovació, inclús es parla d'una nova etapa, d'un nou floreixement de l'energia nuclear. Evidentment nosaltres no la defensem, però estic dient fa un any, clar, el que es va decidir fa un any ja estarà en marxa. Aleshores també hauríem de veure què hem de fer ara, aprofitar l'evidència del desastre del Japó per, evidentment, doncs, que no es renovin aquestes de Cofrens i d'Escó almenys, perquè l'any passat ja ens la van fotre.
Sí, el que passa és que jo penso que si no és la ciutadania la que es revolta en contra d'aquesta energia nefasta, veig que els poders polítics, fins a que no peti, no pararan. O sigui, no tenen cap voluntat política de prescindir, tot i que podríem prescindir, jo crec, ara mateix, perquè s'ha de dir ben fort que portem 6 anys consecutius que l'estat espanyol és excedentari en producció elèctrica. Fins i tot en el 2010 hem arribat a vendre a França. Normalment som excedentaris venent a Marroc, Andorra i a Portugal. I a França li compràvem, o sigui, el saldo era importador en França, amb els altres exportador. Però és que aquest any 2010, fins i tot en França, la supernuclearitzada França, els hi hem venut més que no pas els hi hem comprat. És a dir, ens sobra molta electricitat. Estem aturant parcs eòlics, durant moltes vegades perquè tenim excés de producció i, per tant, jo crec que podríem aturar ara mateix, si més no, el 50% del parc nuclear i en molt pocs anys aturar-lo totalment ja. Però no hi ha voluntat política fins a que no peti. I jo, si no aprofitem aquesta ocasió de Fukushima, que és l'únic argument que mourà la població, que és la perillositat, tot el més, els residus, que és antieconòmica, la connexió militar, tot això, ens deixa indiferents. L'únic que ens mourà és la perillositat.
Que també és fort que sigui així, Perdona'm, Manel, que és molt fort que sigui així, sí, perquè però... ja no sabem com explicar les mentides de l'energia nuclear perquè la gent entengui tots els inconvenients que té.
Està comprovat que fins a que no tinguem la por al coll... tant de bo que amb aquest exemple de Fukushima en tinguessin prou, perquè jo penso que si no la propera ocasió serà quan ens tinguin que evacuar nosaltres mateixos, quan un accident d'aquestos el tinguem a casa nostra.
Vale. Sergi Saladit, la portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, últims 5 minutets perquè haurem de donar pas també al José Juan Sánchez de València, de la plataforma Tanquem Cofrents. No sé, també per acabar-ho amb aquesta línia que estava apuntant, em deies, ens recordaves que es renova aquest any 2011 la llicència d'ESCO i també doncs, la decisió d'aquest magatzem de residus nuclears, aquest cementiri únic del territori espanyol podria caure a Zarra, que també és a València i també doncs, ens en parlaran d'aquí una estoneta, però en el cas d'ESCO teniu dos fronts que ja ha quedat molt clar que primer volem el calendari de tancament progressiu de centrals nuclears i després parlem del magatzem, però clar, us veran els dos de cop, no?
Sí, nosaltres, a veure, com a coordinadora estem centrant sobretot en intentar aturar el cementeri en primera instància, no? Perquè l'altre és el que diu el Manuel, no? I és una cosa que o la societat en bloc mos hi fiquem o és molt difícil des d'un grup diguéssim, doncs, territorial, no? Que la coordinadora, al fi al cap doncs, acaba sent formada per gent molt del territori, no? De Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, bàsicament, és molt difícil poder tancar les nuclears, no? I això és evident, no? Per tant, nosaltres intentem evitar un mal major i si aconseguim superar això, doncs després o bé en paral·lel, no? Perquè doncs, amb el desastre aquest del Japó, doncs és, doncs, lamentablement, no? Quan pots aprofitar de vegades per fer més força amb això, perquè, bueno, és el que té l'estupidesa humana, no? Que no aprenem de les coses hasta que van maldades, doncs, llavors, doncs, sí, continuar, o ja dic, en paral·lel, portar aquesta altra lluita, no? Però sobretot intentar aturar que el territori encara es nuclearitzi més, no? Perquè, clar, ja tenim dos reactors a ESCO, un a Vandellòs, i ara, doncs, si es planteja de col·locar 7.000 tonelades de residus radioactius al costat de les nuclears d'ESCO, doncs, home, és pràcticament ja hipoteca el territori de per vida si és que ja no ho està amb les pròpies centrals nuclears, no?
Entesos. D'acord, doncs Sergi Saladí, moltíssimes gràcies per col·laborar amb el programa i per explicar-nos tot això.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
Molta sort, salut.
Vinga, gràcies. Bona nit.
Bona nit. Molt bé, doncs acomiadem aquí en Sergi Saladí, portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, i en uns minutets, després d'una mica de música que posarem ara, espero que rebrem la trucada, que ja la tenim aquí, i a veure, sembla ser que s'ha tallat, aviam si torna a trucar, si és que és en José Juan Sánchez, de la plataforma Tanquem Cofrents. Manolo, posa una mica de música i continuem parlant amb els companys de València i de més coses que ens vulguis comentar.
Molt bé.
Bueno, pues agafarem aquí les nostres palmes de joderos que sé que teniu i acompanyant este ritme de 3x4 farem esta coseta que fa i 1, 2, 3, i 1, 2, 3, i 1, 2, 3, i 1, 2, 3. Venga, va! Som de Sant Ben Catalana, som de la terra del Senyà, som de Sant Ben Catalana. Els consellers i els ministres mos volen matar de gana. Els consellers i els ministres mos volen matar de gana. Ara mos plenaran de gas quan tots volien
Bé, doncs, després d'en Pepet i la Maria, aquest grup abrenc que ens canta aquesta jota de denúncia, ara sí, anem a saludar en José Juan Sánchez de la plataforma Tanquem Cofrents. Hola, hola, bona nit.
Hola, soc jo, tal vegada, que s'ha tallat.
Bueno, almenys m'ha sortit un somriure i m'he pogut relaxar per uns instants perquè, déu-n'hi-do, el ritme que portem. Tenim aquí el físic Manel Adelantado, que ja li diríem algun nom estrany d'aquí una estona. Manel, perdona, apropa't al micro perquè
sí,
t'escoltem.
Sí. Hola, què tal?
Vale, segueixes aquí amb nosaltres. Hem escoltat en Sergi Saladí fa un moment. Estava dient que, déu-n'hi-do, la quantitat d'informació, perquè, evidentment, sou uns veteranos i sou, doncs, especialistes, podem dir-ho. I bé, en aquest cas, doncs, ara ens centrarem una mica, però també obrirem, doncs, tots aquests conceptes genèrics per també desmitificar moltes coses que molta gent no sap, malauradament, i que avui, aquesta nit aquí a Ones de Pau, ens esteu dient sobre les nuclears. Ara estem en connexió directa a València. On et trobes, Sánchez, on et trobes tu, per situar-te?
Ah, estic en Paterna.
Paterna. Això és València.
València.
València, València.
Molt bé. Bueno, tu formes part de la plataforma Tanquem Cofrents, oi?
Sí.
Molt bé.
És un grup de grups ecologistes i d'associacions, pues, sindicals, ciutadanes, etc., que, pues, això, portem treballant ja 3 anys sobre el tema del Tanquem Cofrents.
3 anys.
Sí, bueno, en realitat és, diguem, fa temps ja va haver una plataforma similar, però va, diguem, decaure, i pues, fa 3 anys tot vam tornar a agafar-nos i a treballar més seriosament en volta d'una mica cadascú pel seu compte.
Mm-hmm. Molt bé, teniu convocada una manifestació pel proper dia 9 d'abril, la setmana que ve, el proper cap de setmana, és així?
Sí, sí, sí. Clar, en realitat, nosaltres estàvem fent una campanya per a intentar que ens renovara la llicència de funcionament de Cofrents, que caducava ara el 20 de març. I la veritat és que vam fer el dia 13 de març una marxa a Cofrents en la que pensàvem acabar una mica la campanya. I després ha passat tot això de Fukushima i s'hem adonat de que, encara que estem prou cansats, és el moment de posar, com es sol dir, tota la carn a l'assador, perquè això ha fet que s'hagi replantejat moltes coses i que la renaissança nuclear esta que teníem ja quasi imposada, pues ja, que ja no està tan clara, i per tant que és un moment crític per fer un esforç per aturar tota aquesta renaissança nuclear que així d'Espanya, pues, es concreta en l'allargament de les centrals que està ja funcionant.
Fes-nos un aclariment, sisplau. Ui, anem a igualar els volums, que sempre els de l'estudi estan més alts que el telèfon i sembla que anem trepitjant. A veure, és que és una mica complicat això perquè, clar, lo de Fukushima ho distorsiona tot en el sentit de que sembla que canvia l'agenda dels polítics, però després haurem de veure si realment és així. En qualsevol cas, el 16 de març el govern central espanyol renova la llicència de Cofrents, però després, el dia 30 de març, quan l'accident de Fukushima ja està, doncs, evidenciant-se com molt perillós, molt greu, el president Zapatero ratifica que es tancarà a Garoña. Per una banda, renoven la de Cofrents i, en canvi, amb Garoña no. Aleshores, vosaltres creieu que ho podeu canviar?
La veritat és que és molt difícil perquè ja s'ha renovat. Vull dir, no podria estar funcionant Cofrents més enllà del 20 de març si no tinguera ja la llicència en marxa. I, de fet, poc després del terratrèmol de Fukushima va dir el ministre d'Indústria, el Sebastián, dient que l'havia signat just el dia d'abans. Això tampoc hi ha qui sigui ho crega, però és una justificació per a dir que, bueno, jo no sabia que passava això i ja l'he renovat. Clar, esta central és més nova i més potent i per tant es guanya molt més diners en ella que en la de Garoña. Aleshores, pues han fet això. Bueno,
perdona, Garoña... company, sí? Sap, ens pots dir de quan és la posada en marxa d'aquesta central de cofrets?
Del 84.
És del 84, o sigui
sí,
que Déu-n'hi-do...
Sí, té 27 anys ara mateix.
Ja podria plegar contenta
sí,
i satisfeta de tots els diners que els he fet guanyar.
Abans, la seva vida útil estava prevista per 25 anys i la seva piscina de residus tenia aquesta capacitat. El que passa és que l'han fet unes operacions que diu racking i re-racking per a poder emmagatzemar més densament els residus i d'aquesta forma l'han allargat la capacitat, però tindria que haver, si no haguessin fet això ja estaria saturada i no tenen altre puesto, perquè així, a diferència de Fukushima, la piscina està dins de l'edifici de contenció, en la qual tampoc tenen espai per a fer un altre, ni res paregut. O,
com dius? La piscina està dins de l'edifici de contenció?
Sí, sí, esta és una... Vull dir, com heu comentat abans, Garoña és pràcticament bessona de Fukushima. Cofrents és una generació posterior, el mateix tipus, però una generació posterior. Sobretot el que és l'edifici de contenció. El de Garoña, Fukushima, és un Mark I, i el de Cid de Cofrents és un Mark III, més gran. Aleshores, així la piscina de residus està dins de la contenció. Mm-hmm.
Molt bé, deixa'm apuntar una cosa... Però tornem una altra vegada també a les característiques de Cofrents, que ens interessa molt evidenciar doncs, aquests paral·lelismes amb altres centrals que han tingut accidents i amb altres coses que ens comentis també tècniques, però també a nivell de mobilització. Ja hem dit que el proper dia 9 d'abril, el proper cap de setmana, hi ha aquesta manifestació per exigir el tancament de Cofrents perquè no s'ampliï aquesta llicència. I també vull recordar que el 13 de febrer Greenpeace va fer una acció que va ser entrar a l'interior de la nuclear de Cofrents i ho descrivien així, deien: a primera hora de la mañana, más de 20 activistas de Greenpeace han accedido al interior de la central nuclear de Cofrentes y 6 escaladores han subido a la torre de refrigeración de 125 metros de altura, donde están pintando el mensaje peligro nuclear. Además, otro grupo de activistas ha desplegado una pancarta con el lema Cofrentes cierre ya. O sigui, això per un costat també evidencia la
manca de seguretat.
Efectivament, manca de seguretat, que pot entrar qualsevol persona i fer el que vulgui o...
Sí, també una... a més, vull dir que van avisar fins i tot abans, vull dir, van cridar al CCN, al Consell de Seguretat Nuclear, per avisar de que eren ells que entraven, perquè tampoc es prengueren per terroristes ni res paregut, i van dir que estem entrant, i ells diuen impossible, i no podeu haver entrat i tal. Uh-huh. O sigui que això va demostrar que la seguretat fallava molt i que, bueno, si haguera sigut una gent amb intencions més ruïnes, podrien haver fet molt mal. De fet, el CCN, arrel d'això, ha manat una revisió de tots els programes de seguretat, no només de Cofrents, sinó de totes les centrals nuclears espanyoles.
Aquest tema també li preguntarem al Manel després, perquè doncs ja sabem que això de, doncs, serà...
Sí, les proves d'estrès que diu que li volen fer, no sabem si agafaran cada central una per una i les sacsejaran aviam si es trenquen. Bueno, és tot un misteri això de les proves d'estrès que els hi volen fer.
Bueno, després ho comentem. A nivell així de Cofrents també, explica'ns alguna peculiaritat més que creguis que podria donar doncs esperances a la lluita antinuclear pel que esteu doncs organitzant. I després també, t'ho dic perquè ho tinguis en compte, també ens agradaria que ens comentessis doncs la selecció de Zarra com a, ho dic bé, Zarra, com a possible ubicació del magatzem del cementiri de residus nuclears.
Ah, sí? I si ens pots descriure, sisplau, la ubicació geogràfica del cementiri aquest respecte de la central de Cofrents, si estan molt a prop o com està això?
Bueno,
tres preguntes en una.
Començant per el final. Zarra està a prop de Cofrents, estarà a tal volta a 12 quilòmetres. Està just fora dels municipis que reben diners de la central nuclear i per això l'argument que gasten és tenim tots els problemes de tindre-la al costat però cap benefici. Yeah. Aleshores és un terreny pues, enmig del no-res, és una carretera d'aquestes locals d'anar cap a anar als camps y es un terreno que está lindante en zonas protegidas, en la qual cosa no pareix que siga la mesa. A més, cal destacar que el mateix de Cofrents està en al costat o prop de del Xúquer, en la qual cosa
el riu
Xúquer, vull dir, sí. I cal dir que a aigües amunt del Xúquer hi han dos grans preses que si per un terratrèmol o per qualsevol altra casa es trencaren, la inundació que faria seria gegantina i que agafaria Cofrents i també el lloc este del cementeri.
Que vosaltres ja teniu experiència amb la pressa de Tous, que es va rebentar.
Justament, ja. Vull dir, és que tenim en aquella, vull dir, quan va ser la pantana de Tous, el terreny on està ara la central de Cofrents va quedar tallat i de fet les aigües se'n van durir i van morir treballadors des que estaven construint la central, en la qual cosa ja tenim antecedents de problemes en inundacions. I també parlant de terratrèmols, pues, Cofrents, a diferència de les centrals japoneses, està dissenyada només per aguantar un terratrèmol de força 6, 6.5, i tenim terratrèmols més, històrics d'esta força i algo més a 50-60 quilòmetres d'allà, en la qual cosa pues, tampoc dona molta seguretat. I em preguntava alguna cosa més, perdó.
Sí, et preguntava, suposo que per les accions i una mica pel magatzem, sobretot pel magatzem també, perquè així doncs, sí, fem una mica de difusió del d'Escó i el de Zarra, que són els dos doncs, que tenen més números, a priori.
Sí, de fet, el que tenim clar així a València és que si es arriba a fer-se, es farà Zarra. Que el d'Escó passi, que el descontem. Perquè el criteri sempre ha sigut que el posaríem on hi haguera menys resistència institucional i política. I com de moment el president de Generalitat s'ha manifestat en contra d'Escó i a SICAMS no ho ha fet, ho ha fet de forma mig amagada i ens consta que ha estat negociant en el ministre d'Indústria, en Sebastià, la Educació, pues, tenim, por de que tenim tots els números de que si realment no aconseguim aturar la seva construcció, es faig així.
Sí, vaig llegir un article on hi havia un cúmul de corrupteles i de coses il·legals tremendes al voltant, que deies com és possible que li hagin donat en aquest municipi amb tota l'escandalosa situació que hi ha a nivell de corrupció, sobretot també a nivell d'empreses privades, però també a nivell institucional públic, no?
Bueno, hi ha hagut tres corrupteles, una damunt de l'altra. La primera, la del mateix ministeri, que va manipular el barem este que es va inventar per a posar en primer lloc Zarra, quan si el revises i tal, pues no té raó de ser. Nosaltres vam fer un informe que es va presentar així i també a Madrid, vam fer juntament en Greenpeace, que demostrava que seguint el seu barem, no un altre, en realitat Zarra tindria que estar en cinquè lloc dels 8 que quedaven en llista. Després, els terrenys on s'han oferit per a fer este cementeri tenen ara mateix legalment la qualificació de no urbanitzables, perquè allò es va ser un pai, però aquest pai es va reclamar des dels ecologistes d'ací, des d'Ecologistes en Acció concretament, i s'ha guanyat, encara està pendent de recurs, que per cert té la paraula ahí la Generalitat Valenciana, però en la situació, diguem, jurídica actual, això està com no urbanitzable. I per tant, no es podria ficar cap tipus d'instal·lació industrial. I per últim, pues, els terrenys, en part, pertanyen a la empresa familiar d'un dels vicepresidents d'ací de la Generalitat Valenciana, el Juan Cotino. Està allí la seva, diguem, empresa que ara administra la seva família i se suposa que està fora d'això, però vamos, la seva família Cedesa etxamo en part d'aquests terrenys, en la qual cosa pues, hi ha un clar conflicte d'interessos, però bueno, tot això seu en passen per on volen.
Sí, de tota manera, no és necessari que no baixeu la guàrdia, però cal dir que suposem i sabem mig així de bona tinta que el candidat real és Ascó. Era Vandellós, però per una oposició total frontal del municipi van dir, bueno, Vandellós no, Ascó. I per què? Doncs mireu, perquè Enresa, que és l'empresa que s'ha d'encarregar de gestionar aquest i de construir aquest cementiri, ja té la seva plantilla d'operaris treballant a Vandellós. Hem parlat de l'accident de Vandellós 1, que es va cremar, i que està en situació de desmantellament. Per tant, la plantilla de treballadors qualificats d'Enresa ja està a Vandellós desplaçada. I a més, d'altra banda, 3 de les 8 centrals nuclears que estan operant a l'Estat estan allà al costat, un al costat de l'altre, amb la qual cosa l'estalvi en transport seria brutal. Per tot això, pensem que el candidat real, a no ser que l'oposició sigui descomunal, serà Ascó. Amb tot això, sí, us torno a dir, no baixeu la guàrdia, no baixeu la guàrdia, perquè si us descuideu us la col·locaran a vosaltres, perquè aquí està havent-hi oposició. Però tenir clar que l'estratègia era el candidat Ascó.
Però penseu que... Bueno, perdona, José, si vols comentar alguna cosa del que acaba de dir el Manel Adelantado, però jo us anava a preguntar als dos si creieu que realment la mobilització de la població civil pot aturar un projecte d'aquest tipus i quin seria el tipus de mobilització que ho impediria.
Sí, cal dir que primer, evidentment el candidat principal sempre va ser Ascó, i la MAC, l'Associació de Municipis Nuclears, ja ho tenia negociat, però i sense que fins i tot estaven comprats els terrenys que estaven ahir a prop de la central d'Ascó, justament. Però quan va haver l'oposició política, primer pel Montilla i després per Mas, i es va veure que cap partit anava a transigir en col·locar això en Catalunya, i també va haver prou mobilització social, i en canvi va haver, diguem, una línia de menor resistència per part de la Generalitat de Catalunya, doncs aleshores es va girar l'agulla, i per això pensem i sabem que anava a vindre així, i de fet ja et dic, està negociant-se directament en camps en Sebastià. Aleshores nosaltres tenim clares que només podrem parar això en una mobilització social gran que pressione a les autoritats i es faci dir que no es val la pena anar contra aquesta demanda, aquesta lluita social, i ajornar les coses, com de fet ja va passar. Vull dir, aquesta no és la primera vegada que s'han volgut posar el cementeri. Ja va haver un intent en el 2006 i justament perquè va haver prou rebuig es va aturar, i ara no s'havia arribat que des del govern s'havia de donar l'ordre de deixar córrer això perquè s'estava cremant i socarrant i s'estava fent pedre bots, i això. El que passa és que, clar, ara que ja està, diguem, el peix venut, està com que ho donen tot per pedre, i Sebastià, pues, lamentablement, és el ministre més pronuclear d'indústria que hem tingut en tota la democràcia, pues, pot ser que, pues, ja que total tinc que perdre, pues, ho deixe col·locat i deixe contents els meus amics.
Home,
de les
tant,
elèctriques.
És que per el que parlàvem abans, aquest Sebastià s'ha de guanyar el puesto que li donaran després. Hem de recordar, no sé si em confonc d'empreses, però em sembla recordar que Felipe González està a Gas Natural, José María Aznar està a Endesa, haurem de veure el Zapatero, que ja vol deixar la política, quin càrrec s'està preparant, i per suposat aquest Sebastià, pronuclear, com tu has dit, pues segur que té algun puesto amb la privada, ara que els hi ha preparat el caldo a les empreses privades, als cacics de l'energia. Doncs ara, quan deixi el càrrec polític, m'imagino que tindrà algun lloc assegurat. De tota manera, això que preguntàveu abans de quina és la força que pot fer la ciutadania, doncs aquí estava pensant, aquí mateix a Catalunya tenim un exemple molt clar, que és Montilla, el PSC, tant com Convergència, són pronuclears, són clarament pronuclears. Fins i tot el Montilla és el creador del pla de residus que contempla la creació del magatzem, quan el Montilla era ministre d'Indústria.
Mm.
I tant aquest Montilla pronuclear com Convergència, per suposadíssim pronuclear, tant uns com altres, degut al rebuig de la ciutadania, es van veure en l'obligació de fer proclames en contra del cementiri. El qual és absurd. Una formació política que està a favor de l'energia nuclear té que estar a favor de crear un magatzem, perquè precisament aquest magatzem nuclear, la manca d'aquest magatzem és el que està ofegant la continuïtat de l'energia nuclear. Estàvem parlant de que les centrals nuclears tenen les piscines plenes, no poden continuar funcionant si no tenen on ficar els residus.
Perdó, perdó que t'interrompisca. Sí. En realitat, s'ho faria més fàcil, però no ho impedís, perquè tenen la solució de contenidors en sec. Vull dir, de fet, la central de Trillo ja té la piscina plena des de fa anys i continua funcionant.
I ja hem parlat, sí, del seu magatzem, sí.
I també els residus de Florida estan en resident.
Sí, però tenen que matar dos ocells d'un tret, eh? Tenen que vendre a la ciutadania el fet de que ja tenim solució. Tenim cementiri, per tant, ja tenim solució. I d'altra banda, sembla ser que per tota la indústria nuclear la solució del magatzem centralitzat, és a dir, d'un únic magatzem per tot l'Estat, era la solució més econòmica. El fet de construir...
Home, per supost, perquè des del moment que hissen els residus de les centrals, deixen de tindre que pagar per ells, ja s'encarrega en resa.
Clar, clar, clar. Per això que aquesta, la lluita contra el magatzem, és també una lluita antinuclear, tot i que algunes plataformes, cal dir-ho, algunes plataformes anticementiri han sortit amb l'objectiu de el cementiri a casa meva no, que se'l fotin a casa del veí, però a casa meva no. Però tot i això, s'ha de dir ben clar de que la lluita contra el cementiri és una lluita indirectament contra la nuclear, perquè si batem, si aturem la creació d'aquest cementiri, d'alguna manera ofeguem, escanyem la vida de les indústries nuclears aquí a casa nostra.
Bueno, això ho estem evidenciant avui aquí a Contraband FM, el programa Ones de Pau, perquè estem parlant ara mateix amb en Sanchis de la plataforma Tanquem Cofrents, que no només denuncia doncs, la pròrroga de la llicència d'aquesta central nuclear, sinó també que amb en Sergi Saladí hem parlat fa un momentet, que és portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear d'ESCO, i per tant tenim dues visions, i aquí tenim molt clar que és una lluita antinuclear i crec que ens hem d'unir, i això és una mica el difícil, i també hem de recordar que el Parlament de Catalunya, ara ens comentes tu aquí a València, José Juan, com va la cosa, però el Parlament de Catalunya va rebutjar el cementiri nuclear i un munt d'institucions i de municipis. Per tant, jo no sé fins a quin punt s'ha de dir més clar, inclús a nivell institucional i diplomàtic. Com ho teniu aquí a València, això?
Pues vam aconseguir, mira, el 2006, quan ja es va plantejar primera vegada, es va aconseguir que s'aprovara una moció ja contra la instal·lació de qualsevol cementiri nuclear, sí, que va votar a favor el PP i l'Entesa, que es deia aleshores, que era Esquerra Unida, Verds, i el PSOE es va abstindre, però ara hem aconseguit que tots es manifesten en contra. No hi ha cap partit que s'hagi manifestat a favor ni tan segur s'hagi abstingut. Fins i tot el PSOE, d'ací del País Valencià, ha rebutjat aquesta possibilitat, en la qual cosa a nivell institucional i les diputacions, moltíssims municipis, etc. Per això l'única via, l'únic que no s'havia pronunciat i que no s'ha pronunciat explícitament, que no ha manat una carta o ha deixat per escrit, és el Camps. Ho ha dit en privat, que està en contra, però així públicament, institucionalment, no ho ha dit. I nosaltres tenem de que està negociant i dirà, bueno, no el volem, però bueno, a canvi de aconseguir el trasbassament de l'Ebre o qualsevol altra cosa, pel bé general, pues l'acceptem i tal. Pensem que va per ahir la jugada.
Molt bé, doncs haurem d'acomiadar la trucada ja, perquè se'ns tira el temps a sobre. A les 12:30 de la nit acabem el programa. Si estàs escoltant la redifusió, doncs serà a les 8:30 del matí del dilluns, o també el divendres al vespre. Només volia dir públicament que també ha sigut possible doncs, aquesta trucada amb la plataforma Tanquem cofrens gràcies a en Carlos, d'Alternativa Antimilitarista MOC de València, que ens ha doncs, també ajudat a fer doncs, la producció, diguéssim, per contactar amb aquesta gent de la plataforma Tanquem Cofrens, a la qual doncs, l'animem a que surti a lluitar massivament el proper dissabte 9 d'abril per fer aquesta denúncia contra Cofrens perquè es tanqui i no es ratifiqui doncs, aquesta pròrroga que li donaran. Un últim missatge.
Sí, contra l'ATP. Les IMs són les dues. La manifestació és contra les dues coses.
El magatzem, el cementiri nuclear també, oi? Molt bé. Doncs, bueno, gràcies per haver-nos explicat tot això. Aquest programa antimilitarista, aquest programa Ones de Pau, també s'emet a Ràdio Mistalera, a Dènia, i per tant doncs, també doncs, estem fent difusió aquí al País Valencià quan doncs, Ràdio Mistalera faci la missió. Moltes gràcies a José Juan Sánchez per participar.
A vosaltres. Fins ara.
Molta sort.
Fins a sempre.
Molt bé, doncs ens queden 10 minutets de gravació per acabar. I ara sí que posaré aquell àudio d'en Tomàs Gisbert per acabar també de veure doncs, la relació amb la indústria militar, amb el complex militar industrial en quant a l'energia nuclear. I després doncs, tornem amb el Manel Adelantado, d'acord?
Molt bé.
Sí, jo també el que podria afegir és de que, evidentment, vull dir, la bomba atòmica va ser molt present en tota la Guerra Freda, no? I llavors hi ha una qüestió que podríem estar molt equivocats, no? Que és el fet de que amb l'acabament de la Guerra Freda i de la bomba atòmica com un element de dissuasió, del final de l'estratègia de dissuasió, que s'hagi acabat el perill d'una guerra nuclear, no? Jo crec que això no és cert, no? I no és cert per diverses raons. Primera, perquè hi ha hagut guerres nuclears que s'ha empleat armament nuclear després de l'any 90, no? De l'any 89, de la caiguda del mur de Berlín, perquè les guerres de Kosovo, la guerra d'Iraq, la primera guerra del Golf, inclús pues, ara les que hi ha hagut a l'Iraq i a l'Afganistan, s'ha empleat munició d'urani empobrit, que de fet és un subproducte, un residu de la indústria nuclear civil, entre cometes, que s'usa i que té uns efectes contaminants molt alts, bueno, efectes contaminants i sobre la salut de les persones i tot, és a dir, que en certa forma s'ha bombardejat a la gent amb elements radioactius i continuen inhalant-los, no? I l'altre que també jo crec que és més preocupant és el fet de que se les estan empescant per trobar nous armaments nuclears que realment els puguin utilitzar, no? Vull dir, si en principi l'armament nuclear era un armament que l'únic que servia era per espantar l'enemic, per dir-ho d'alguna manera, i evitar que et tiressin, perquè en certa forma hi havia una estratègia que es deia la MAT, no? Que volia dir mútua destrucció assegurada, amb les sigles en anglès, que MAT també vol dir boig, no? Era l'estratègia que hi havia de dissuasió, i això feia pues, que si algú tirava una bomba, pues, clar, l'altre responia i no podien col·lapsar-se, i també aquesta és una de les raons per les quals es va arribar a una potència de que podien borrar tota la vida de la Terra 15 vegades seguides, no? O sigui que, clar, una cosa al·lucinant, no? Pues bé, ara que ja, ara el que estan desenvolupant són armes que sí que les puguin usar, més petites, algunes no tan grans com les d'Hiroshima, altres més grans, però que inclús tenen el cinisme de parlar de bombes tàctiques, no? I tàctiques, i que aquí, bueno, no ho sé, potser ho deixaria aquí per seguir parlant, no? Però que és, realment és un perill molt gran, perquè això des del 2001 Estats Units ho està fent. La Gran Bretanya està desenvolupant nous submarins nuclears per poder portar les bombes més allà. França també ha parlat de l'ús preventiu de l'arma nuclear. I clar, tot això ens posa en un pendent molt relliscós, no? Molt relliscós, que l'únic que fa és amenaçar altres i que al seu torn vulguin també obtenir l'arma nuclear, no? Bé, que estem en un moment, jo diria, molt delicat, no? També sobre aquest punt.
Som de sang ben catalana, som de la terra de l'Ebre, som de sang ben catalana, però els consellers i els ministres mos volen matar de gana. però els consellers i els ministres mos volen matar de gana. Ens mos volien fotre l'aigua, ara mos fotran l'arròs. Ens mos volien fotre l'aigua, ara mos trauran la paga dels que arrendem lo tros. Ara mos trauran la paga dels que arrendem lo tros. Arròs, aire del delta, alcem tots la corbella, aquells quatre de dalt, amoll en la mamella, que los drets de la terra són de qui la conrea.
En les escoles de faena sempre en falta, escassegen les escoles i el jovent fuig cap a Barna per guanyar-se les garrofes. I el jovent fuig cap a Barna
per guanyar-se les... Bé, doncs aquí seguim. Això de guanyar-se les garrofes és guanyar-se els quartos, els duros, que es diu allà. I estem a Barna, estem a Barcelona, i aquesta música, que té la lletra una mica canviada, és la mateixa que hem escoltat d'en Pepet i la Maria abans, amb aquell àudio en directe que potser no tenia doncs, la qualitat doncs, més desitjable, però sí que ens expressava una mica doncs, la veu del carrer, de les poblacions que estan doncs, lluitant contra l'energia nuclear. En aquest cas aquí també eren Pepet i la Maria i en Quico Alcèlio. Aleshores, jo només per acabar, Manel, et volia comentar si creus que aquestes dues dates històriques, la del 6 d'agost de 1945 amb el llançament de la primera bomba atòmica a Hiroshima, el 9 d'agost del mateix any de 1945 es llançaria també a Nagasaki. I la pregunta és si aquesta xifra, juntament amb la de l'11 de març de 2011, amb doncs, tot l'accident degut al terratrèmol posterior Maremoto i doncs, el que és l'alarma i accident nuclear posterior, doncs, són dues dates que ens marcaran doncs, l'inici i la fi de l'era nuclear.
Sí, doncs ara em fas pensar que Japó va ser el que va inaugurar l'era dels patiments nuclears en pròpia carn i bueno, estaria bé, ja que han patit aquest accident tan greu, que fossin ells mateixos els que la tanquessin, és a dir, que aquest accident de Fukushima ens dués a tot el món a començar a prescindir d'una vegada per totes d'aquesta energia nefasta que no ens fa cap falta.
No ens fa cap falta i tenim, per exemple, que l'energia eòlica està despuntant molt en quant al subministrament de les necessitats elèctriques espanyoles, oi? No sé si era la primera energia allà per damunt de les altres.
Aquest mes de març, l'energia eòlica ha subministrat més gigawatts hora que la nuclear i cal dir que cada dia, quan entra el pool energètic, és a dir, totes les contribucions a la generació elèctrica, la nuclear sempre té preferència. Per tant, quan ens sobra, abans dèiem que ens sobra molta energia, la que aturen és l'eòlica, és a dir, que encara l'eòlica podria produir més del que produeix. Mm-hmm. És a dir, que tenim tots els números afegit a la crisi econòmica que ens està fent estalviar energia, tenim una ocasió immillorable per deixar d'una vegada de banda aquesta energia nefasta que és l'energia nuclear que mai hauria d'haver vist la llum.
Molt bé, Manolo Adelantado, t'agraeixo molt la col·laboració. Deixa'm que recordi també pels oients i les oients que poden escoltar també el programa especial que vam fer dedicat a Garoña, Tanquem Garoña ja, aquell 2010, vam fer una entrevista telefònica, avui estàs aquí a l'estudi, i t'agraeixo doncs, doblement la col·laboració amb el programa. Si algú vol escoltar doncs, aquest programa especial sobre Garoña, que també doncs, serviria tant per les centrals d'Escó o de Vandellós com la de Cofrents i qualsevol altra del territori espanyol, perquè vam desmuntar doncs, moltes de les mentides que avui també hem desmuntat respecte a l'energia nuclear, i això ho podeu escoltar al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org. Ara sí que ens hem d'acomiadar. Gràcies, Manolo.
Molt bé, ha sigut un plaer. Bona nit.
Vinga, doncs posem la sintonia i ens acomiadem. Gràcies a vosaltres també per acompanyar-nos aquí a les zones lliures de Contrabanda FM. Som al 91.4 de la freqüència modulada i ens pots escoltar per internet a contrabanda.org. El blog, com deia fa un moment, el repeteixo perquè puguis escoltar els programes sempre que vulguis, a la carta que es diu, quan et vagi millor, onesdepau.contrabanda.org. I també tenim un altre blog que és onesdepau-guatemala.blogspot.com. Recordar que fem uns monogràfics dedicats a aquesta república centroamericana i també recordar-vos com a únic apunt de l'agenda d'avui que el dia, ai que no m'equivoqui, que el dia 14 d'abril hi ha la sessió informativa de les brigades amb l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala que podeu fer a Guatemala. És a la Casa de la Solidaritat a partir de les 7:30 el 14 d'abril. Nosaltres tornarem el proper diumenge, com sempre. Gràcies per acompanyar-nos. Un dia més. Salutacions a tothom.